Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia sense canvis. Avui la jornada calcada les últimes. Matí fred amb no tantes glaçades generals i migdia suau.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Bueno, avui crec que patirem amb la veu. En tot cas, no us perdeu avui la secció de cinema, més que per les estrenes d'aquesta setmana, que crec que seran molt normaletes, per la pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, que va triomfar als Globus d'Or, que és una de les principals candidates als Òscar i que encara es pot veure a les cartelleres perquè es va estrenar la setmana passada. Jo la vaig veure ahir al Cinema Zarinco, per cert, bona notícia, amb una ocupació mitjana de la sala. Felicitats a la gent de l'Arinco, perquè a poc a poc sembla que ho van aconseguir. Doncs bé, estem parlant de 1917 de Sam Mendes, una pel·lícula molt angoixant que imagino que ara ja tots dos, tant jo com l'Ignasi Arbat, l'haurem vist i la podrem comentar, i segur que si vosaltres l'haureu vist us sentireu còmplices una mica de la sensació que us deia, una mica d'això d'angoixa que es viu durant la... mentre mites la pel·lícula, perquè té una gràcia que és que està gravada tot en plano seqüència, tot en una mateixa seqüència, tot i que falsejada. Per tant, no us perdeu avui la secció de cinema amb l'Ignasi Arbat. Benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que es transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Avui també parlarem de seguida amb la regidora de Cultura de Santa Cristina d'Aro per parlar de la nova escola de teatre del municipi. Notícia que us avança Ràdio Capital. L'Ajuntament de Calonja avança per reformar l'edifici on es troba el consultori mèdic. Ja s'ha licitat la reforma de l'edifici. És així, Pedro Ruiz?
Bon dia. Aquest projecte inclou la instal·lació d'un ascensor, una reivindicació que feia Esquerra Republicana des de feia anys. Es faran altres intervencions per millorar l'accessibilitat i això implicarà la reorganització dels espais. Tot plegat tindrà un cost d'uns 110.000 euros.
Una altra notícia que us avancem en aquesta emissora, ajardinaran l'avinguda Pozo Alcón de Palafrugell.
Bon dia. Sí, i no només això, sinó que també se separaran Pluvianes de les Aigües Negres en el clavegram. D'aquí uns dies se sabrà quina empresa executarà aquestes obres.
Gràcies, Eugènia Güell. I Maria Montells, d'Ajuntament de Pals, reclama més inversió en la xarxa elèctrica després de patir nombrosos talls de llum l'any passat.
Bon dia. En un escrit publicat ahir a les xarxes socials, el consistori va mostrar el seu desacord amb el servei que els ofereix la companyia elèctrica Endesa després de nombrosos talls de llum durant l'any passat. Per la seva banda, la companyia ha afirmat que el subministrament que es dona a Pals està per sobre dels mínims que estableix la normativa.
Ah, però clar, home, mira, ja està. Home, faltaria més. Home, si està per sobre dels mínims, tu, endavant. Sí, vinga, cap problema. Per cert, que a Pals, Càritas també busca voluntàries. En un comunicat que van fer públic a la web de l'Ajuntament, expliquen tres iniciatives que requereixen de col·laboració ciutadana. De seguida, aquí al Supermatí, expliquem quines són aquestes iniciatives. Notícia que ha causat indignació: assalten un avi a Palamós i li roben un rellotge d'alta gamma. Els atacants serien un home i una dona d'uns 30 anys, segons explica la ràdio local Ràdio Palamós. I Sant Feliu de Guíxols eliminarà les bosses de plàstic del mercat dels diumenges durant aquest primer trimestre de l'any. Ainhoa Benages, bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de col·laborar amb les accions europees pel medi ambient, l'Ajuntament de Sant Feliu posarà unes normes a tots aquells que tenen una parada al mercat dels diumenges per mantenir la neteja de l'espai i aconseguir reduir l'ús del plàstic.
I un home és de Sant Feliu és condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per falsificar diners i documents.
El cas es remunta al 2016, quan els Mossos van registrar el domicili de l'home i van trobar diners i documents oficials falsificats, tant seus com de dues dones que compartien pis amb ell. Tots tres són acusats del delicte.
A Tarragona, Protecció Civil diu que l'empresa on va haver una explosió dimarts, l'empresa no va seguir el protocol d'informació per l'explosió. Responsables de la companyia Icoxe, de la Petroquímica de Tarragona, asseguren que van fer les coses bé i que tenien i de fet encara hi ha algun treballador, 5 treballadors desapareguts. El tercer mort, això va ser quan el mateix dia en què vam poder explicar que va haver-hi un tercer mort per l'explosió en aquest polígon petroquímic de Tarragona. Era el treballador que estava ingressat en estat crític a la unitat de grans cremats de la Vall d'Hebron i que finalment va morir. Ahir també va haver-hi un mínim consens independentista pel diàleg. Es va acordar que els partits independentistes durant l'autodeterminació i la fi de la repressió a les reunions amb el govern espanyol. Partits i entitats sobiranistes, amb l'absència dels comuns, no van anar més enllà dels acords que ja es coneixien abans de la reunió de Quim Torra i Pedro Sánchez. Una reunió que, segons expliquen des del govern espanyol i des de la Generalitat, ha de ser abans que acabi aquest mes de gener. I Grande Marlaska fulmina el cap de la Guàrdia Civil i la número 2 del Ministeri. El ministre substitueix Félix Azón i Ana Botella, amb qui havia tingut divergències sobre l'operació Judes o el desplegament a Catalunya després de la sentència del procés. Encara en l'àmbit judicial i policial, el poder judicial està molest amb Pablo Iglesias per haver parlat d'humiliació als tribunals espanyols. Recordem que Pablo Iglesias, en una entrevista a Antena 3 dimarts, va dir que la justícia espanyola havia estat humiliada diverses vegades als tribunals europeus. Doncs bé, ràpid i corrents, el Consell General del Poder Judicial va fer un comunicat ahir en què demanava moderació, prudència i mesura a Iglesias. Després el govern espanyol va recordar que el vicepresident, actual vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, té la garantida la llibertat total d'expressió. I en l'àmbit internacional, una notícia ràpida, que és que ha dimitit en bloc el govern rus després que Vladimir Putin anunciés canvis constitucionals. És una de les notícies internacionals que van deixar el dia d'ahir, que era 15 de gener de 2020. Avui, 20 de gener de 2020. 20 notícies musicals importants també pels amants, per exemple, del Primavera Sound. The Strokes, The National, Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Disclosure, Beck, Iggy Pop, Massive Attack, King Gizzard, The Lizard Wizard, Young Thug, Manel o Bad Gyal són alguns dels confirmats a la 20a edició del Primavera Sound, que ahir a la nit va anunciar el cartell al complet. Avui, la cançó del dia, Last Night dels Strokes. Last Night, i també ja fa dies que el temps és monòton, però els nostres meteoròlegs ja fa dies que avancen un canvi en la situació a finals d'aquesta setmana. Aviam, Marc Vila, bon dia, explica'ns una mica.
Bon dia. Amb la mirada posada en el canvi que ens prepara l'atmosfera per demà divendres i que obriria la porta a un cap de setmana de rigorós hivern i amb més moguda meteorològica, encarem avui la jornada de dijous. Altra vegada i comptant enrere les hores que li falten, l'anticicló marcarà la seva pauta amb algunes reserves que són el pas d'un petit i descafeinat front de núvols que ahir dimecres va enterbolir una mica el cel. També destaquem el vent de Garbí que va bufar encara ahir i va mantenir el termòmetre una mica més alt que els últims dies. Avui a la tarda també es podria reforçar aquest vent. Pel que fa a l'estat del cel, serà força assolellat i la temperatura suau, propera als 15 graus, sense excepcions a tota la comarca. Al matí serà amb temperatures menys fredes i les glaçades no seran tan generalitzades arreu de la comarca. El termòmetre estarà proper als 2-4 graus de temperatura mínima. La recomanació important serà recordar que estem a ple hivern perquè a partir de demà divendres en notarem les conseqüències.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà, Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. A Begú, Farmàcia Es Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú Es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú Es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:15 de matí a 3:15 de la tarda i de 3-6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tres minuts i serà un quart de nou del matí. Una notícia que ens ha sorprenit els últims dies i que hem dit, vaja, doncs això li hem de donar entitat i n'hem de parlar. Que és aquesta nova escola de teatre integral per joves de 12 a 18 anys a Santa Cristina d'Aro, que s'ha creat des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Santa Cristina. Una escola que dirigirà l'actriu i directora de teatre Georgia Bonell. Per parlar-ne, avui tenim el supermatí la regidora de cultura de Santa Cristina d'Aro, que és l'Agustina Gorina. Senyora Gorina, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què es decideix fer aquesta escola de teatre a Santa Cristina?
Doncs bé, la portàvem en el programa electoral d'Esquerra i vam pensar que era una cosa interessant per fer en el poble, perquè el teatre és una assignatura global, no? És com que hi ha moltes assignatures dintre de l'assignatura. Si tu fas teatre, doncs pots aprendre llengua quan adaptes un text, pots aprendre mates quan fas un pressupost per alguna cosa, manualitats quan fas una escenografia, a part de la memòria i de, bueno, moltíssimes altres coses més, no? Tècnica i tal. Llavors, jo professionalment vinc del món del teatre, llavors penso que és important que hi hagi l'oportunitat de que els nostres joves coneguin, doncs això, els oficis, tants oficis que hi ha dintre del teatre, no?
Quina és l'entitat que tindrà aquesta escola com a institució? És a dir, té un espai determinat, té un... M'explico?
Sí, nosaltres tenim a Santa Cristina tenim l'espai Ridaura, sí, que és el nostre espai cultural i polivalent del poble, i clar, és un espai fantàstic per poder desenvolupar aquesta escola de teatre, perquè és un auditori, és un escenari, no? On tots els alumnes d'aquesta escola poden pues això, estudiar en el lloc on es fa el teatre, que és en el teatre mateix.
Quan obre aquesta escola?
Aquesta escola va obrir el dijous passat.
Per tant, ja està en marxa, eh?
sí, ja està en marxa, amb unes portes obertes, vam fer el dijous passat, on podien venir tots els pares i que volguessin informar-se, i bueno, va ser la primera hora de la classe. La classe són 2 hores. És de 6 a 8 de la tarda, tots els dijous. I s'ha fet en el mateix espai Ridaura, i vam poder fer això, unes portes obertes perquè la gent pogués veure un tast de com seria l'escola. I llavors ja es van quedar els alumnes per fer classe. I
quants, avui ja quants alumnes s'hi han apuntat?
Doncs vam començar amb 12 persones, que bueno, va ser un èxit, no? No sabíem què ens trobaríem el primer dia, i va ser un èxit. I la inscripció està oberta fins al 29 de febrer. O sigui que fins al 29 encara se poden acceptar alumnes. Uh-huh. I s'ha fet d'una manera que tothom hi pugui accedir. O sigui, l'escola està subvencionada per l'Ajuntament, i hi ha una petita quota de 20 euros pels de Santa Cristina i 25 euros pels de fora, que és absolutament simbòlica, no? Perquè hi hagi una mica de compromís entre els alumnes i l'escola.
20 euros però mensuals.
Exacte, 20 euros mensuals, sense matrícula i sense res.
Val, per tant, matrícula gratuïta i 20 euros mensuals. I quant temps dura el curs?
El curs durarà fins al mes de juny, aquest any lectiu, i després d'octubre a desembre. Clar, no, al començar nosaltres el mandat el mes de juliol, doncs era molt difícil poder-ho organitzar tot perquè comencés el mes d'octubre, no?, de l'any passat. Llavors hem estat treballant sobre aquesta escola durant aquests mesos, i em vam decidir engegar-la, doncs mira, el gener del 2020, que és ben noveta, ben recent.
Uh-huh. Clar, després s'ha escollit com a directora d'aquesta escola l'actriu Georgia Bonell. Per què s'ha escollit? Se l'ha escollit amb ella?
Sí. Bueno, pues perquè teníem bones referències d'ella i havíem treballat amb ella abans en altres coses, i quan la vam entrevistar per veure si ella podia encarrilar aquest projecte, que no, com m'he explicat, no és una escola de teatre només per interpretar. O sigui, s'interpretarà, òbviament, perquè el teatre és això, no? Però jo vull que la gent, els alumnes que venen, puguin conèixer tots els oficis que formen el teatre. També aprendran a maquillar, a pentinar, a fer escenografia, a fer llums. O sigui, és una cosa també que jo, com vaig explicar als pares, també qualsevol pare col·laborador que vulgui aportar coses pot. Saps? Si hi ha una mare, pues, esteticient, maquilladora, que ens pot ajudar un dia a fer una classe, pues, s'agrairà infinitament. Si hi ha un pare, mare, fuster o artista que pugui també ensenyar als nens un dia a fer, pues, la sonografia, un decorat, tot aquestes idees que vinguin de les famílies, dels veïns, dels pares, de tot, són benvingudes. Ah. Perquè és això, saps? Vull que coneguin totes les parts del teatre, i evidentment interpretaran, i al final de curs ens faran una petits sketchos, perquè aquest any no hi haurà temps material de muntar una obra sencera, perquè encara està oberta la matrícula, sí. I no sabem amb quants alumnes apuntem definitivament, no? I per això, llavors també el primer trimestre és una mica com de provar. La gent prova, i si li els agrada se queda, i si no els agrada no, evidentment, no? Llavors aquest any lectiu, diguéssim, no hi ha un temps prudencial per poder preparar una obra. Es prepararan esquetxos d'obres diferents que es representaran el mateix dia que se fa el Festival de l'Escola de Música de Santa Cristina. Mm. I llavors, pues, ja de cares al curs que ve, ja se planteja, pues, amb la gent que vol continuar, pues, ja per muntar una obra. També m'interessa que siguin alguns d'ells mateixos, els alumnes, que facin el màrqueting d'aquesta obra que faran, i que els entrevisteu per la ràdio i que ells puguin parlar. Vull dir, que coneguin tots els racons i raconets que té fer una obra de teatre, que no només és el que està a dalt de l'escenari recitant, no?
Clar, això amb quin pressupost compta? Perquè és totalment cert que si vols fer una obra de teatre però no tens prou pressupost, pot quedar una mica deslluït. Quants diners hi posa l'Ajuntament?
Exacte. Mira, l'Ajuntament financia totes les classes. O sigui, les classes estan absolutament financiades per l'Ajuntament. I amb aquestes petites quotes dels alumnes, doncs amb això comptarem per poder fer doncs, una mica de vestuari, una mica d'escenografia. Clar, no surt una companyia de teatre del no-res, això és impossible, no? Llavors, necessitem que comenci a caminar com a escola i després veurem a veure com anem avançant, no?
Exacte, doncs mira, aquí serem nosaltres per explicar com va avançant l'escola, perquè ja és una bona iniciativa, cal ara que això es pugui encaminar bé i que tot tingui, per una banda, la participació, no?, i després el suport de les institucions perquè les idees es puguin dur a bon port.
Exacte. Jo crec que o sigui, tot culturalment està molt abandonat l'ensenyament de les arts escèniques, no? No sé, altres cultures que tenim properes i a les que sempre ens volem semblar, no? Com l'anglosaxona. Ells, el teatre és una assignatura absolutament obligatòria a totes les escoles, perquè, com dic, s'aprenen moltíssimes coses fent teatre, no només a interpretar. Llavors, crec que és una cosa que ens falta a nosaltres moltíssim, que la gent, si no aprèn què és el teatre, llavors no el pot valorar. I no estem fent això perquè surtin un pilot d'actors i actrius famosos, no? Fem això perquè hi hagin els artistes i el públic de demà. Perquè si no eduquem els artistes i el públic de demà, doncs demà no tindrem a ningú aquí fer-li teatre i qui faci teatre, no? I quan dic teatre me refereixo també a que l'alumne que té una habilitat especial i pot cantar o pot tocar un instrument o pot fer dansa o qualsevol altra cosa relacionada amb les arts escèniques, evidentment serà benvinguda i se li potenciarà aquella habilitat que té.
Agustina Gorina, regidora de Cultura de Santa Cristina d'Aro, volíem parlar amb ella per parlar d'aquesta nova escola de teatre de Santa Cristina que seguirem molt pendents, i a més ja ho deia vostè que si cal doncs, explicar una mica, fer una entrevista en el moment en què es faci això, les interpretacions, les obres, doncs aquí estarem encantats d'explicar-ho, d'explicar com s'estrena aquesta nova escola de teatre de Santa Cristina. Moltíssimes gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé el dia.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara mateix són les 8 i 22 minuts. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, notícia que us avança Ràdio Capital, ha tret a licitació un projecte de reforma i millora de l'accessibilitat de l'edifici on es troba el consultori mèdic, que es troba a la plaça Concòrdia. Pedro Ruiz.
Aquest inclou la instal·lació de l'ascensor que Esquerra Republicana, partit que governa el municipi, demanava des de feia temps. Actualment, la contractació d'aquestes obres s'està licitant per un cost proper als 110.000 euros. El projecte planteja posar l'ascensor a l'espai on ara figuren els lavabos i l'habitació de neteja del recinte. En declaracions a Ràdio Capital, Miquel Belloc, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, manifestava que se situarà en aquesta zona per no incidir en el doble espai de l'entrada i la volta catalana que hi ha a la sala d'espera, de manera que aquest patrimoni no quedés afectat. Belloc afirma que es tracta d'unes obres molt esperades i necessàries per a la ciutadania.
Els beneficis són òbvis, o sigui, estem parlant de que tenim fins ara un consultori mèdic en el centre de la vila, que no estava en les condicions que tenia aquest centre mèdic. Les millores de 110.000 euros són millores sobretot amb el tema de l'accessibilitat, perquè aquesta accessibilitat en aquest edifici fins ara no tenia les mesures que havia de tenir.
Clar, Pedro, aquestes obres, segons explica l'alcalde, suposaran una reorganització dels espais de l'edifici. Què més en sabem?
Doncs s'hi incorporarà un segon lavabo adaptat, i com que l'ascensor s'ubicarà al centre de la planta, té incidència en la consulta d'infermeria que hi ha a la primera planta. Per això, aquesta consulta es trasllada on actualment es troba la recepció, que passarà a l'espai que quedarà lliure a la planta superior de la consulta d'infermeria. Altres intervencions previstes sobre l'edifici són la reparació de la coberta a la zona del canaló de la façana principal amb l'objectiu d'evitar goteres, el canvi de les fusteries actuals per un millor material que aïlli tèrmicament i que no es facin humitats, i també es netejarà i pintarà la façana principal, l'edifici on es troba el consultori mèdic que l'ungí havia estat la casa de Patrici Clara, figura històrica del municipi.
D'aquí a uns dies se sabrà quina empresa executarà les obres de l'avinguda Pozo Alcón de Palafrugell. L'Ajuntament de Palafrugell va posar l'execució de la licitació i ara, que ja ha acabat el termini de rebuda d'ofertes, estan decidint quina empresa s'adjudicarà l'obra.
Sí, i el projecte consisteix en la remodelació de la Rambla. Des de Ràdio Capital hem parlat amb el regidor d'obres de Palafrugell, Lluís Ros, i ens ha explicat què és el que s'hi farà exactament. Escoltem-lo.
Les obres del carrer Pozo Alcón consten de l'ajardinament i ordenació de la Rambla Central i la separativa de pluvianes amb aigües negres, el que és tema de clavegram. Avui s'acaba la licitació, per tant, encara no puc facilitar quina serà l'empresa que portarà a terme aquestes obres.
Doncs això, ajardinament i separació d'aigües en el clavegram. El pressupost és de quasi 190.000 euros, amb IVA inclòs, i com dèiem, encara no se sap a quina empresa s'adjudicarà el projecte, però estarem pendents.
I una notícia elèctrica, que és que l'Ajuntament de Pals reclama més inversió i un millor manteniment a la xarxa elèctrica subministrada al municipi. Ens ho explicava així l'alcalde Carles Pirranart.
Hem manifestat el nostre malestar a la companyia distribuïdora, al Departament d'Empresa i Coneixement, a l'Agència Catalana de Consum i al Síndic de Greuges. Hem fet totes aquestes reclamacions perquè estem convençuts que cal una major inversió i un millor manteniment a la xarxa elèctrica que eviti aquests talls constants de subministrament elèctric.
L'Ajuntament està molt enfadat amb el servei que ofereix la companyia Endesa després de molts talls de llum durant l'any passat.
Al mes d'agost, l'Ajuntament va enviar una queixa per aquests talls petits durant la primera meitat del 2019 i va demanar una reunió amb el responsable de la xarxa de distribució per poder fer front a la problemàtica existent. A banda, van sol·licitar informació sobre les mesures adoptades per solucionar aquests talls al Departament d'Empresa i Coneixement i a l'Agència Catalana de Consum, reclamant així una major inversió i millor manteniment de la xarxa elèctrica. En aquest comunicat, el consistori va explicar que el 16 de setembre es van reunir finalment amb el responsable de la xarxa i els va informar que el subministrament es trobava dins dels límits de qualitat. Malgrat això, l'ens municipal afirma que hi va haver més talls després de la trobada, un el dia 23 de novembre i que es va allargar una hora i mitja, i un altre el 25 de novembre, que va durar fins a 12 hores. Amb això, l'Ajuntament de Pals reitera el seu desacord amb el nivell de qualitat del subministrament i reclama una major inversió i millor manteniment de la xarxa elèctrica, tant a la companyia distribuïdora com el Departament d'Empresa i Coneixement, l'Agència Catalana de Consum i el Síndic de Greuges.
Clar, i Maria, a tot això, què hi diu la companyia elèctrica?
En declaracions al diari de Girona, la companyia Endesa va confirmar les incidències a les quals es refereix l'Ajuntament, però que només van afectar a una zona residencial on predominen segones residències dels afores del nucli municipal. Alhora asseguren que el subministrament que es dona a Pals està per sobre dels mínims que estableix la normativa, però no descarten seguir estudiant possibilitats de millora i invertir 675 milions d'euros bruts a millorar les infraestructures de Catalunya en els tres propers anys.
I encara a Pals, sense moure'ns de Pals, Càritas de Pals busca col·laboradors, busca voluntaris. És una crida que van fer a través de la web de l'Ajuntament, i és que, segons han explicat, necessiten persones que els ajudin en diversos dels seus projectes. Per una banda, hi ha el Rober, que és on es reciclen i es distribueixen peces de roba de segona mà per garantir que les persones amb pocs recursos puguin vestir amb condicions adequades. A més, també necessiten voluntaris que puguin oferir un acompanyament a la gent gran per lluitar contra la solitud i fomentar les relacions entre elles. segons expliquen des de Càritas, d'aquesta manera s'estableixen moments, trobades i sobretot un vincle entre les persones voluntàries i la gent gran. I per acabar, fan una crida col·laborant al reforç escolar, són espais de trobada on s'ofereixen recursos socials i educatius a través d'un equip de voluntariat amb el suport d'una persona tècnica, educació social, psicòloga o pedagoga. Segons denuncien des de l'entitat, des de Càritas, les condicions d'exclusió social es transmeten de pares a fills i afecten l'educació, l'entorn i l'organització de les famílies, i això acaba repercutint molt clarament en el procés d'aprenentatge i escolarització dels infants i adolescents. I per si algú que ens està escoltant té ganes de col·laborar, doncs ens demanen que es faci a través del telèfon 618-262-982 o des del correu electrònic pals@caritasgirona.cat. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols busca eliminar les bosses de plàstic i altres residus del mercat dels diumenges. Ens ho explica la Inó Benages.
En els últims mesos ja s'ha pogut notar una millora en la neteja de l'espai on hi té lloc el mercat tradicional de Sant Feliu de Guíxols els diumenges. L'Ajuntament va advertir fa uns mesos als paradistes que no permetran la brossa que es queda un cop abandonen el lloc de venda, advertint fins i tot que es valorarà treure'ls la llicència o traslladar els paradistes incívics a un altre lloc de la ciutat. I és que l'habitual fins ara era trobar restes com papers, plàstics, bosses, cartons, penjadors, verdures i d'altres escombraries per tot l'espai on hi ha el mercat. Per això, des de l'àrea de comerç mercat s'implementaran un seguit de mesures per protegir el medi ambient, especialment l'eliminació de les bosses de plàstic del mercat, i la intenció és fer-ho aquest primer trimestre del 2020. Per tal de dur a terme algunes de les accions, l'Ajuntament de Sant Feliu ha instal·lat fa poc dos contenidors coneguts com a banyeres, on es llencen els residus després de cada jornada de mercat.
I encara amb l'Ainhoa Benages, una notícia que ens porta cap a Sant Feliu de Guíxols, també. Ens manté a Sant Feliu de Guíxols, de fet, perquè han condemnat un home de Sant Feliu a 3 anys i 9 mesos per falsificació de diners i documents.
La secció quarta de l'Audiència de Girona ha condemnat un home de Sant Feliu a presó durant 3 anys i 9 mesos i l'ha multat amb 1.869 euros per falsificació de moneda, la distribució a tercers i per haver falsificat documents oficials. Els Mossos d'Esquadra van trobar els bitllets i els documents falsificats l'any 2016 quan van registrar casa seva, on van trobar també els documents falsos de dues dones que vivien amb ell. Ara aquestes dues persones també s'han assegut al banc dels acusats, havent-se declarat culpables de falsificar carnets d'identitat i han acceptat una pena de 21 mesos de presó. Tot i això, el tribunal ha suspès l'execució de la pena i no entraran a presó amb la condició de no cometre cap delicte durant els pròxims 3 anys. A més, segons l'escrit de la Fiscalia l'any 2016, quan els Mossos van fer el registre al domicili, van trobar-hi armes i cartutxos, sense tenir cap dels acusats el permís d'armes. La Fiscalia, però, ha retirat aquest delicte del judici, centrant-se en la condemna per falsificació de diners i de documents.
I ahir no van creure amb tu, perquè tanquen un veí de Sant Feliu de Guíxols per un atracament, però la víctima, atenció, la víctima no l'està reconeixent com a autor. És una polèmica que ha generat sarau entre els diversos ajuntaments i sobretot entre els diversos jutjats de Sant Feliu de Guíxols i el de Figueres. Aviam, ahir no ven a gent. Explica'ns una mica quina és la situació ara mateix.
Aquest dilluns, un jutge de la ciutat de Figueres ha enviat els sospitós d'un atracament a presó. L'atracador va assaltar el ciutadà dins a casa seva a punta de pistola i per endur-se 4.000 euros. Passats els fets, la víctima va identificar immediatament l'atracador gràcies a unes fotografies, però uns dies després enviava una carta rectificant i dient que l'havia identificat per error. Després d'aquesta declaració i que la defensa de l'agressor reclami la seva llibertat, els jutjats investiguen si hi ha algun acte de coacció darrere de les declaracions de la víctima.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passen 5 minuts de 8:45. Va, posem-nos al dia del que està passant arreu del món. Clama Tarragona per exigir més seguretat i una millor comunicació dels incidents a la indústria química. Més de 3.000 persones es manifesten contra la impunitat del sector l'endemà de l'explosió a la Calonja.
L'altre dia...
volem escoltar, ara el tenim preparat, la tenim preparada, la podem sentir, a l'Alba Legide.
Convocats per la plataforma Celnet i el moviment Xarxa Sud, els manifestants s'han aplegat a la plaça de la Font i s'han desplaçat fins al davant de la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Equipats amb mascaretes i pancartes, els concentrats han reclamat menys impunitat i més seguretat després de l'incident a Indústries Químiques d'Òxid d'Etilè, que ja suma 3 víctimes mortals i 7 ferits. La revisió dels protocols d'activació de les sirenes i l'exigència d'estudis epidemiològics i de la qualitat de l'aire també han centrat les reivindicacions.
El govern diu que Quim Torra ja té el consens per portar l'autodeterminació i la fi de la repressió a la reunió amb Pedro Sánchez. La portaveu Meritxell Budó diu que calen concretar quines seran les condicions i les garanties de la reunió bilateral.
La portaveu Meritxell Budó ha dit que des del govern afrontaran aquesta mesa amb la voluntat de resoldre el conflicte polític i que si l'Estat decideix aixecar-se d'aquest espai perquè no accepta l'autodeterminació, la fi de la repressió o l'amnistia, hauran d'explicar-ho. L'executiu té la voluntat que aquest tipus de trobades amb els actors independentistes tinguin continuïtat i s'ha compromès a analitzar les altres propostes presentades més endavant.
I Oriol Junqueras acusa el Tribunal Suprem d'ignorar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i reclama a la Sala Penal que plantegi una nova qüestió prejudicial. La defensa del líder d'Esquerra presenta un recurs de súplica en el qual denuncia vulneració de drets i demana que se'l deixi anar al Parlament Europeu.
El recurs demana que el Suprem autoritzi el desplaçament de Junqueras al Parlament Europeu i reclama a l'alt tribunal espanyol que plantegi una nova qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè aclareixi si el Suprem podia condemnar Junqueras sense demanar el suplicatori a l'Eurocambra. La defensa de Junqueras considera que el Suprem hauria d'haver suspès el procediment a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciés i no haver dictat sentència. A més, afirma que la sentència del Tribunal Europeu s'hauria d'haver aplicat indistintament que hagi conclòs o no el judici oral i independentment que s'hagi dictat sentència.
Gràcies, Alba Legide. Escoltem el comentari que deixa el politòleg i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Andreu Paneque.
L'altre dia, passejant per un dels indrets de la nostra comarca, concretament a una de les seves ciutats, vaig topar amb un senyal que em va portar un seguit de reflexions sobre quina és la idea de municipi que tenim actualment. Doncs bé, allò que em va fer seure un banc per pensar no va ser altra cosa que una senyal de prohibició a una plaça pública. Concretament, el senyal de prohibició de jugar a pilota. Sí, sí, jugar a pilota. Fa uns anys, aquesta prohibició no només vés ha estat ignorada, sinó que la gent es hagués preguntat per què. Fa uns anys, els carrers de la ciutat eren vida, eren un punt d'unió entre les persones, era aquell espai compartit i per compartir entre la ciutadania. Avui en dia, i ara ja no parlo de senyals de prohibició, parlo de places, carrers, indrets, en definitiva, parlo del que representa per la societat actual la res pública, la cosa pública. Em dóna la sensació que la ciutat i deixeu-me parafrasejar una de les noves cançons del grup Manel, ha viscut un canvi de paradigma. Les places, els carrers, ja no són allò que compartim, sinó aquell espai que transitem entre tots però que no sentim nostre. És aquell espai que el capitalisme ens ha fet veure com l'espai de trànsit per arribar a casa nostra, aquella propietat material que ens hem comprat. Tinc la sensació que la vida actual cada vegada més es viu en espais privats i menys en allò de tots, carrers i places. Per tant, permeteu-me acabar dient: més carrers, més places, més ciutats acollidores, més vida als espais públics.
Endavant, endavant, exacte. Sí. I més comentaris com aquests de l'Andreu Paner.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Aquest vespre el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, però nosaltres ja us l'avancem en exclusiva. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Contents que sigui dijous, ja la setmana ha estat llarga, encara queda un dia i mig. Però contents també per parlar de cinema i d'estrenes d'aquest cap de setmana amb tu.
Correcte, que n'hi ha unes quantes, eh?
Sí, què tal? Sí, bé?
Aquesta setmana? Home, sí, jo crec que n'hi ha una... Bé, diguéssim una estrena, però que ja ens compensarà per tota la resta, eh?
Sí, i de què estem parlant?
Estem parlant de Jojo Rabbit, una de les nominades, l'una dels Oscars que quedava per estrenar.
A veure, espera, que l'escoltem.
Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up.
Jo he de dir que quan vaig veure el tràiler, no sé, al cinema, no sé veient quina altra pel·lícula, em va fer una mica de por aquesta pel·lícula, no? Hi ha, si veu, Hitler, hi ha això, molta simbologia nazi, de què va?
A veure, això, no sé si coneixes a Taika Waititi. Primer no. Hem de conèixer el personatge.
Ara mateix no em ve al cap.
Doncs Taika Waititi és un còmic, és una persona que fa comèdia, a més fa comèdia com a director, com a guionista, com a tot, també, és a dir, és un showman, ho manega tot el Taika Waititi. Aquest senyor es va fer popular amb una pel·lícula que es deia Lo que hacemos en las sombras, que no era res més que donar la volta al cinema de vampirs, però en aquest cas d'una manera còmica. És a dir, ell agafava com si fos doncs, un The Office, saps? El The Office que fan amb, que té aquell llenguatge particular de la comèdia, però fer-ho amb un apartament, amb un pis, en el qual compartien habitació quatre vampirs. I els quatre responien a prototips de vampirs que hem vist en el cinema, però diferent. Aleshores, allò era un fart de riure, no? Veies com arrentaven les dents a l'almirall, explicaven davant de càmera, era que molt difícil, perquè com que la seva imatge no reflectiva en el mirall, això d'arrentar-se les dents, doncs, que és molt complicat, no?, per veure si ho feien bé o no. Coses d'aquestes, molt quotidianes. Molt divertida la comèdia, la recomano, eh? I després, sobretot, l'hem vist a Thor Ragnarok, que aquesta suposo que ja és més coneguda per tothom.
Sí, i molt bona.
Sí, que li va portar aquest to de comèdia també a la saga Thor, que bueno, a alguns va agradar, a d'altres no va agradar.
A tu sí, no? Entenc.
A mi em va agradar, sí, però entenc que no pugui agradar també, eh? Perquè és cert que si tu vas a mirar com és el personatge de Thor, o sigui, és un personatge més seriós, el to d'una pel·lícula de Thor hauria de ser més semblant al Senyor dels Anells que no pas a Thor Ragnarok, per entendre'ns.
Sí, sí.
Però clar, jo crec que també és qüestió de l'actor que tenies, que és el Chris Hemsworth, que ell doncs, li va una mica més la comèdia poder, i és cert que el joc, o sigui, encara que el personatge no s'adigui a la comèdia, sí que donava molt de joc i era una pel·lícula bastant divertida, però sí, li has de donar una mica de màniga ampla.
Doncs la mateixa persona ara dirigeix Jojo Rabbit.
Sí, Jojo Rabbit, que es tracta de la... Bé, és una... A veure, com ho diria? És una comèdia, perquè de fet és així, però al mateix temps intenta que l'espectador reflexioni sobre coses que estan passant actualment en el món, no? És a dir, tenim tendència a oblidar la història, això està més que demostrat, i aleshores ell posa sobre la taula tota una sèrie de coses que val la pena que recordem, perquè sí que és cert que potser hi ha moviments feixistes minoritaris arreu del món, però ell diu que és una cosa bastant semblant a que va passar abans que esclatés la Segona Guerra Mundial.
Llavors,
no?
És una pel·lícula d'humor que passa o que està ambientada en l'època nazi, en l'Alemanya nazi.
Sí, mira, és la història de Jojo, que és un nen de 10 anys que està alemany, no? Nazi, per tant, i està molt entusiasmat per ingressar a les joventuts hitlerianes, no? El que passa és que quan ho aconsegueix, doncs té un accident i aleshores diguéssim que l'han de retirar, el nano. I ell es crea un personatge imaginari, que és Adolf Hitler, el mateix Adolf Hitler, que és com si fos el seu amic imaginari, que li va explicant coses sobre els jueus i tot això. Aleshores descobreix que en el seu bloc de pisos on s'amaga una nena que és jueva, no? I aleshores ell, en aquell moment, el nen ha de prendre una decisió, o denunciar-la, o el que ell entén, aprofitar per analitzar la figura del jueu que li han explicat que era com un dimoni, no? Per tant, per ell s'ho agafa, doncs, jo de moment no ho denuncio i vaig a conèixer l'enemic. I aleshores veurem aquesta relació, que al final doncs, és d'amistat, entre el Jojo i la nena jueva que s'amaga a les golfes de casa seva.
Per tant, aquí hi ha un trasfons polític, no?, de denúncia, també.
Més sí, completament. Completament, sí, sí, sí.
Val, perquè, és que clar, ja et dic, quan vaig veure el tràiler vaig dir, ostres, això, no sé, aixecarà ampolles, no?, amb tanta simbologia nazi, amb Hitler aquí fent bromes, no sé.
A més, tenim el mateix Taika Waititi fa d'Adolf Hitler, perquè, bueno, ell ha dirigit la pel·lícula i també l'ha hagut de protagonitzar en aquest paper perquè es veu que ningú el volia fer. Ah. Va dir, doncs ho faré jo.
Ningú volia fer de Hitler, no?
No, però li ha sortit bé. I, bueno, també tenim actors de la talla d'Scarlett Johansson i Sam Rockwell, també, la pel·lícula.
Molt bé. Bueno, doncs mira, no, ja dic, no té mala pinta. No té mala pinta si mireu el tràiler. Tu creus que ens agradarà, eh?
Jo crec que sí, és una pel·lícula que ha agradat pràcticament tothom, ha tingut molt bona crítica, l'han nominat a l'Oscar, vull dir que està tenint un reconeixement aquesta pel·lícula, també per necessària, no?, la història que ens explica.
De totes maneres, estic veient, ara estic fent una cerca, i no estic veient que la facin a gaires cinemes d'aquí prop, sí que la fan a Girona, la fan a Blanes, però a cap dels dos cinemes grans del Baix Empordà no la fan. Això m'ha sorprès, però vaja.
Sí, perquè és que de fet, clar, està nominada a l'Òscar, vull dir, la gent sempre va buscar
com a millor pel·lícula?
Sí, 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 com la millor pel·lícula. Per això la gent va buscar la seva llista i clar, home, aquesta hi és, vull dir que...
Però vaja,
de comèdies amb nazis l'han fet tota la vida. No sí. Sé, tenim Malo Aló, per exemple, no? Mítica sèrie que, vull dir que sempre ha estat un filó, no? Mm-hmm.
Jojo Rabbit té una de les estrenes d'aquest cap de setmana que ens recomana l'Ignasi. L'altra és aquest... Com es diu la pel·lícula?
Bad Boys for Life.
A veure, que no està sonant. Ara. Ara, home, de no sonar a sonar això. Even the Batmobile don't hold the road like this bitch. Dos senyors conduint molt ràpid un cotxe pels carrers de què deu ser això, de Los Angeles.
Sí, Los Angeles.
Los Angeles. Get me the fuck out of this car. Bad Boys for Life. Què?
A veure, això és una tercera entrega, eh? Ho dic perquè si la gent no ha vist les dues primeres, potser anirà una mica despistada. És d'aquestes seqüeles que arriben molt anys tard, en aquest cas 17 anys tard.
Corai.
Sí, respecte a la pel·lícula anterior. De fet, va ser Bad Boys, que aquí es va titular Dos policies rebeldes.
Ja està. I per què no li han dit igual? Ja perquè sí, vull dir... Dos policies rebeldes, no, jo no l'he vista, però sí que em sonava, no sé. Va.
Clar, te sona el títol.
Clar.
Sí. Bé, va ser de les primeres pel·lícules, diguéssim, de Will Smith en el cinema, que el van posar com una gran estrella, i el mateix per Michael Bay. O sigui, per Michael Bay va ser com també la gran revolució, el descobriment del tipus de cinema que feia aquest senyor, que és molt particular i que podríem dir que pràcticament només fa ell. Uh-huh. I en aquesta ocasió doncs, havia plantejat fer una tercera part amb els mateixos protagonistes, però diguéssim que Will Smith també és molt Will Smith, ha volgut controlar ell el projecte en tot moment. En aquest cas, el director original Michael Bay com que s'ha apartat del projecte i ell aquí em sembla que està acreditat com a productor executiu, però ell ha dit que aquí no hi ha fet res. I hi havia un director que era el Joe Carnahan, que era qui havia escrit el primer guió i que l'havia dirigit, però amb el Will Smith sembla que no es portaven massa bé. El Will Smith també volia que la pel·lícula anés per un cantó i el Carnahan per un altre. Total, que al final van contractar a dos directors desconeguts belgues que no coneix ningú, però bé, estan apadrinats per Will Smith. I per tant, doncs, veurem a veure què ens surt d'aquí. Si has vist el tràiler, no sé si ja hem vist que Will Smith no ja és aquell jove policia de la primera pel·lícula, sinó que ja Will Smith doncs, ja és una mica més gran. I per altra banda, qui sorprèn més és Martin Lawrence, que està, vaja, més que passat de pes respecte a les dues pel·lícules anteriors, que jo no sé com ens faran creure que aquest senyor és capaç de córrer, però bé, això és Hollywood, no?
Va, amiga, que et faré un regal que sé que t'agradarà molt. La cançó oficial d'aquesta pel·lícula de Bad Boys és Ritmo, que segur que els oients l'han sentit perquè la posem de tant en tant en aquesta ràdio, que és de Black Eyed Peas i J Balvin. Escoltem-la una mica, que sé que a tu t'agraden aquestes cançons.
Sí, home, sí. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the
Tenim aquí Ignasi Arbat ballant en ple estudi, enmig de l'estudi. Baixa de la taula, baixa.
Sí, ara mateix.
Bueno, no sé, m'ha fet gràcia que aquesta cançó, que és una de les que posem de tant en tant perquè a Marc no li agraden gaire aquests reggaetons, doncs és la cançó oficial d'aquest Bad Boys for Life.
Realment, Dani, entre el David Bisbal
de l'altre dia,
sí, i això t'estàs guanyant el cel, eh?
Sí, exacte, sí. Escolta, alguna estrena més? No tinc més trailers, però val la pena pensar en el cinema a veure alguna altra cosa?
Bueno, mira, a veure, podem recomanar, per exemple, Malasaña 32, que és una pel·lícula espanyola de terror ambientada a Madrid durant l'època de transició, i bueno, us dono una mica d'aquest estil de pel·lícules de terror espanyoles que es fan últimament, que per exemple el Paco Plaza va fer Verònica. Doncs aniríem una mica així, no? Una ciutat de Madrid, un fantasmes que estan assetjant una casa encantada. Es va passar a Sitges aquesta pel·lícula i ara aquí s'estrena aquesta setmana.
Val, molt bé. Doncs escolta, jo voldria fer una recomanació. Sé que em vau parlar la setmana passada, però jo crec que és que encara hem de recomanar aquesta obra mestra que em deies ahir.
Sí, home, sí. In your own time, gentlemen. Must be something
big if the channel's here. Estic mirant el tràiler i se m'està posant la pell de gallina un altre cop, És boníssim.
El tràiler no fa justícia a la pel·lícula,
Ja, ja, no, clar, no, sí, exacte. Estic mirant les imatges.
I el tràiler és bo, el tràiler, eh?
Sí. Bueno, estem parlant de 1917, que és una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, que va ser la guanyadora dels Globus d'Or com a millor pel·lícula dramàtica i una de les candidates als Oscars. i que jo vaig anar a veure ahir al cinema Rinco, que per cert estava molt bona entrada per ser un dimecres, i això em va agradar moltíssim. Tu ja l'has vist, no, també?
Sí, jo crec que és que s'endurà l'Oscar i és que no té rival, que cap de les altres 8 pel·lícules que estan nominades arriba al nivell. A mi em sembla una absoluta obra mestra.
Què més tenim nominats als Oscars de millor pel·lícula?
A veure...
Espera, que t'ho busco.
Sí, busca-m'ho, perquè tenim Jojo Rabbit, tenim Joker, em sembla... Què més teníem? Once Upon a Time in Hollywood, que potser és la segona que més m'agrada d'aquesta llista.
L'Irlandès, Mujercitas, sí, Parásitos...
Exacte. El Parásitos, obra mestra, també. Sí.
Història d'un matrimoni i Jojo Rabbit.
Sí.
No sé,
sí,
però tot... 1917 per davant de la cursa, no? O què?
Per mi totes són bones pel·lícules, però aquesta és que aquesta està a un altre nivell. O sigui... De fet, si el Sam Mendes no s'emporta l'Oscar al director, ja ho dic ara, és que li han robat. Ja. Perquè no... O sigui, el que fa de dir, el treball de direcció d'aquesta pel·lícula és tremendo. O sigui, com domina les càmeres, com les mou, els pla de seqüència, val, que fa servir trucs, perquè és impossible rodar aquesta pel·lícula amb un sol pla de seqüència, però els trucs que fa servir pràcticament no es noten.
Pels oients que no ho sàpiguen, això és una pel·lícula que està gravada... als ulls de l'espectador està gravada com si fos tota una continuïtat, no hi ha salts de càmera, ara t'ensenyo aquesta càmera, ara aquesta altra, ara aquest plano, no, és tot un mateix moviment de càmera a través de tota l'acció.
Encara queda un minut.
Ah, sí.
Molt bé.
No. Escolta, què t'anava a dir? Sí. Fixa't per Twitter, per exemple, vale? Que han fet una sèrie de pantalla dividida en què tu veus com es grava la pel·lícula i com es veu per pantalla. Així tu veus amb una mateixa seqüència com funcionen les coses.
Ostres, doncs sí que ho buscaré. Home, és brutal això, sí. Jo anava a dir, és el referent que podríem tenir d'això és el videoequip aquell de les Spice Girls, però a lo gran, no?
Sí, correcte. No, però aquí en aquest cas seria una altra cosa. Estratosfèric, sí.
No, brutal la pel·lícula. Jo us recomano que, com que encara està a la cartellera, que l'aneu a veure, perquè a més és angoixant, té moments d'angoixa, té moments una mica més, no diria entretinguts, però una mica més distesos. Allò és un episodi de la Primera Guerra Mundial, tot narrat a temps real. Brutal, 1917 de Sam Mendes. Ignasi, moltíssimes gràcies.
De res, a tu.
Deixo que m'han dit que quedava un minut,
sí,
ja s'està acabant el minut.
Aquí hi ha gent que vol marxar.
Molt bé, que vagi molt bé.
Vinga, Dani, adeu. Gràcies. Fins la propera, adeu.
Els divendres ens movem amb el millor ritme urbà, des de les 11 fins la 1 de la nit.
T'espero tots els divendres amb una sessió de 2 hores perquè no puguis parar de ballar.
Els ritmes urbans es mouen a Ràdio Capital. No paris de ballar, amb Martí Seguer.
Això serà divendres al vespre, demà al vespre, abans nosaltres hem d'acabar el programa perquè queden 3 minuts per les 9 del matí. Avui al Supermatí us hem explicat que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni licita ja una reforma de l'edifici on es troba el consultori mèdic. Aquest projecte inclou la instal·lació d'un ascensor, que és una reivindicació que feia Esquerra Republicana des de fa anys. Ajardinaran l'avinguda Pozo al Comte de Palafrugell i no només això, també separaran pluvianes d'aigües negres en el clavegaram. D'aquí uns dies se sabrà quina empresa executarà aquestes obres. I a Pals, l'Ajuntament reclama més inversió en la xarxa elèctrica després de patir nombrosos talls de llum l'any passat. En un escrit publicat a les xarxes socials, el consistori mostra el seu desacord amb el servei que els ofereix la companyia elèctrica Endesa després de tots els talls que van tenir el 2019. I Càritas de Pals busca voluntaris. En un comunicat que van fer públic a la web de l'Ajuntament i que hem recollit a radiocapital.cat, s'expliciten les tres iniciatives que requereixen la col·laboració de la ciutadania. Assalten una àvia a Palamós i li roben un rellotge d'alta gamma. Els atacants serien un home i una dona d'uns 30 anys, segons informa la ràdio local. L'home el van haver d'ingressar lleu a l'Hospital de Palamós perquè tenia ferides després de l'atac. I a Sant Feliu de Guíxols eliminarà les bosses de plàstic del mercat dels diumenges durant el primer trimestre de l'any. Amb l'objectiu de col·laborar amb les accions europees pel medi ambient, l'Ajuntament posarà unes normes a tots aquells que tenen parada al mercat dels diumenges per mantenir la neteja de l'espai i aconseguir reduir l'ús de plàstic. I un home de Sant Feliu de Guíxols és condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per falsificar diners i documents. El cas es remunta al 2016, quan els Mossos van registrar el domicili de l'home i van trobar diners i documents oficials falsificats. Això és el que us hem explicat avui al Supermatí. Acabem amb un últim repàs de la meteorologia amb Marc Vilà.
Al matí seran temperatures menys fredes i les glaçades no seran tan generalitzades arreu de la comarca. Pel que fa a l'estat del cel, serà força assolellat i la temperatura suau, propera als 15 graus, sense excepcions a tota la comarca. El termòmetre estarà proper als 2-4 graus de temperatura mínima. La recomanació important serà recordar que estem a ple hivern perquè a partir de demà divendres en notarem les conseqüències.
Gràcies, Marc. Fins demà.